Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de la compareixença de l'exdirector del CNI a la comissió del Congrés que investiga els atemptats de l'agost del 2017 a Catalunya. Sanz Roldán, aquest exdirector del CNI, ha negat que l'imam de Ripoll fos confident dels serveis secrets espanyols, però Junts per Catalunya, grup impulsor d'aquesta comissió, n'ha sortit amb més dubtes dels que tenien entrar sobre la connexió del CNI amb l'imam. Ara ho comentarem. També us hem explicat la macrooperació dels Mossos d'Esquadra contra el blanqueig de capitals i el tràfic de drogues a les àrees metropolitanes de Barcelona. Barcelona i de Tarragona. Hi ha 22 detinguts en una trentena d'escorcolls i s'han intervingut armes, drogues i diners en efectiu. I també ens hem felicitat pel reconeixement a la sèrie documental del 3CAT, Punt de no retorn, de Raúl Gallego, que ha guanyat aquesta matinada un dels prestigiosos premis Emmy internacionals. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Reunió de seguiment entre el govern i Esquerra Republicana per avaluar el compliment del pacte d'investidura una setmana abans de la celebració del Congrés dels Republicans. El finançament singular i el traspàs de Rodalies van monopolitzar gran part d'aquesta trobada, que va ser prèvia a la de treball que se celebrarà aviat, segons fonts d'Esquerra. Ho ampliem des del Palau de la Generalitat. Núria Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda. PSC i els republicans van asseure's la setmana passada una reunió al Parlament per abordar el compliment de l'acord d'investidura. Segons la portaveu de l'executiu, els republicans reclamen avenços i concrecions a la pedra angular del pacte, al finançament singular, però també en el traspàs de Rodalies. Sílvia Paneque.
Estem progressant en els diferents àmbits i, per tant, per resumir-li en una sola frase, el que es va traslladar en aquesta reunió de seguiment és que el govern està absolutament compromès a complir els acords d'investidura en els terminis que s'havien pactat. Per tant, aquest és el missatge principal.
El govern manté Esquerra com a soci preferent per poder aprovar també els nous pressupostos, independentment de la nova direcció que guanyi i s'imposi aquest cap de setmana.
Sobre pressupostos, el govern i la CUP es reuniran demà per abordar els comptes de la Generalitat del 2025. Serà la primera reunió amb la formació anticapitalista que demanarà a l'executiu de Salvador Illa que destini més recursos als problemes urgents de la ciutadania, com l'accés a l'habitatge. Tot i estar oberts al diàleg, la diputada de la CUP, Laura Vega, ha advertit que exigiran rigor al govern i no perdre el temps.
Estem veient com temes que són cabdals, com és la mobilitat, com és l'habitatge, com és la llengua, no s'estan abordant per part d'aquest govern. Per tant, nosaltres seurem allà, però seurem demanant rigorositat. No volem fer un paripé de que ens reunim i veiem i allarguem això ad eternum, sense parlar realment de política.
Els socis prioritaris del govern per a aquesta negociació, però, són els Comuns i Esquerra. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat l'arxivament de dues peces del cas Volhov, segons ha avançat el Nacional. Un és la peça més genèrica i directament relacionada amb suposats emissaris russos vinculats a dirigents independentistes. De fet, ja la va aturar l'Audiència de Barcelona en considerar que no es podien fer més diligències des del juliol del 2025. I l'altra és la derivada de l'operació urbanística a Villa Bugatti, on està investigat l'exconseller d'Esquerra, Josep Vendrell. La Fiscalia entén que tampoc hi ha indicis que obtingués un tracte de favor de l'Ajuntament de Cabrera de Mar, al Maresme, i també demana al jutge que tanqui el cas. Aquest any han augmentat els incidents a les presons catalanes i les agressions als treballadors del centre, segons dades que ha donat a conèixer avui la consellera, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en una resposta escrita al Parlament. En els primers 8 mesos d'aquest any hi ha hagut una mitjana de 288 incidents que han requerit la intervenció d'un funcionari o més. Això suposa una mitjana de 36 incidents al mes davant la trentena que se'n van registrar fa 2 anys. I la Federació Catalana d'Apartaments Turístics ha denunciat el decret de la Generalitat que regula el sector davant la Comissió Europea. Ho ha fet conjuntament amb l'Associació Europea d'Habitatges Vacacionals. Consideren que la normativa restringeix el dret a la propietat privada i limita l'activitat econòmica. A més, asseguren que afecta de manera injustificada les llibertats d'empresa, d'establiment i de prestació de serveis.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara i fins les 4 estem aquí per comentar aquests i altres temes de l'actualitat amb el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtiques en àmbit europeu. Bona tarda.
Bona tarda.
Jo no volia fer cap comentari, però per petició popular, és a request, el nostre tècnic demana que faci un comentari sobre la teva vestimenta, Marcos. Enric Vidal demana, escolta'm, suposo que avui faràs algun comentari sobre el Marcos, que normalment sempre ve tocat i posat, amb corbata americana, i en canvi avui vas més casual.
I més despentinat.
Bueno, això escolta, és possible, és possible.
Però explica, explica, què t'ha passat, a veure.
El que es pugui explicar.
No, escolta, perquè he passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. O sigui, que, bueno...
I has sobreviscut del matí.
No, he sobreviscut fantàsticament bé. O sigui, s'ha avorrit molt amb la roda de premsa de Paneke, no? Però ja per la tele. No, o sigui, ell volia veure els ninjas de Lego, però...
Doble pantalla a casa
No. Sí, home, si
no, perquè has hagut de treballar, per tant has hagut de seguir la roda de premsa de Paneke. Has fet teletreball.
Bueno, a veure, fins que ha començat Paneke no fes res, però... si vols et faig el màrtir, però... No, escolta'm,
dic perquè, ja et dic, Enric Vidal està molt amoïnat per la teva vestimenta.
Tampoc poso la tele pels matins. Quan anem demanar a posar la tele pels matins, sempre dic, posar la tele pels matins és de pobre.
Què dius, ara?
Marcos, anava superbé, conciliant.
Anava molt bé, exacte.
L'Ariadna Oltra, els matins, fan un programa fantàstic, no és de pobres, mira els matins de TV3.
Sentir
el matí de Catalunya Ràdio, que és fantàstic, però també es pot mirar els matins.
Sí, bueno, el dinar, sopa i carrebossada.
Menú infantil.
No ens hem matat en absolut.
Bé, escolta'm, deixem-ho aquí, perquè si no encara prendrem mal. Va, anem al primer tema. Ja sabeu que el dimarts saludem l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, tu també concilies o no concilies? Tens algú malalt o vas
jo
fent?
Jo concilio a mi mateixa, no, a mi mateixa. Només voldria saber si aquesta carn arrebossada era arrebossada per en Marcos, que és una imatge que m'emociona, o si l'ha comprat a la botiga ja arrebossada.
No. Arrebossada a casa, escolta'm, oh, això.
Escolta'm, veus?
Home... M'emociono.
Aquí demanen si arrebossada a casa o arrebossada per tu.
Sí, per mi.
Ah, per tu, va. No, que no l'hagis arrebossat a l'altre de casa, saps? No, escolta'm, doncs...
No, perquè saps què passa? Que arrebossar per tu és de pobres, eh?
No, és que, si no, el nen no es menja la carn, en part. O sigui, t'he de dir que
clar.
És a dir, per mi no ho faria, perquè jo sóc més bé manta, però el nen, si no menja. O sigui, és que són tiranies de ser pare.
M'agrada molt que siguin manta i o sigui, el que et fa mandra és arrebossar la carn. És dir, tampoc no seria allò un plat amb molt xup-xup, diguem-ne.
Sí,
molts ingredients, vull dir, no dona molta feina. Però li ha semblat massa feina, millor la planxa, que és una mica de sal, pim-pam, i vinga, ja dinar. Perfecte, ja ens entenem. A veure, en part, de què vols parlar? No vols parlar de carn arrebossada, no, suposo?
No, una mica. Perquè avui estava llegint, he vist a Lara que el Pablo Motos ha parlat, i hi havia un link de la, i perdoneu per la paraula, polèmica, entre el seu programa El Hormiguero i el del Broncano, que es diu La Resistència. En Motos ha donat explicacions des del seu programa, i ara sentirem primer un inici de monòleg tramposíssim, eh? O sigui, el típic, sembla mentida que haguem de parlar de mi... amb els temes que ens ocupen. Ell comença així.
En primer lugar, yo quiero pediros perdón a toda la audiencia, porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno, y con la Dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad. Se ha hablado mucho de este tema, quizá demasiado.
D'acord.
Pero hay intereses... Molt bé.
Cortinas de humo que uno... Molt bé. A mi, això que ha passat, em sembla que és el pare cada dia als mitjans. I que si ens apuntem a l'escàndol és perquè en Motos ens cau molt malament. Jo la primera. I llavors, perdoneu, ell va a la qüestió de fons. Per què van aconseguir que els de la competència no entrevistessin aquest conductor de motos que es diu Jorge Martín, que havien d'entrevistar? Posem només al principi, no fotem tot el rotllo perquè dura hores.
Con Jorge teníamos entrevista cerrada y pactada desde el 29 de octubre, casi un mes antes, teníamos el compromiso por parte de su equipo de que la primera entrevista la daría, si se proclama campeón, y si no también, pero que la daría en El Hormiguero. Ese era el compromiso y lo reclamamos. La fecha pactada para la entrevista era el miércoles 27 de noviembre.
Molt bé, perfecte. Ell dona les seves explicacions. Deixeu-me dir primer de tot que a molts ens passa una cosa amb els programes on els famosos han de fer jocs de cucanya, com El Hormiguero, que ens avorrim. O sigui, jo veure com Bàrbara Rey fa una paella o com Bertino Sborne ha de fer la carn arrebossada del Marcos, a mi em porta a la narcolèpsia total. Ara bé, Aquesta qüestió de l'exclusivitat sembla que sigui una pràctica malèvola d'en Motos, i es fa sempre, de fet, i ara confirmeu-m'ho, companys, entre programes de la mateixa cadena. Robar-se convidats amb males arts o bones s'ha fet sempre, i aquí hi ha la feina de la gent de producció, gent que té una superagenda, que té bon rotllo amb els mànagers, amb els artistes, per favors, per anys... No només es roben els convidats, es roben els col·laboradors, i s'entén. Perquè, a veure una cosa, un senyor que corre amb motos té un número d'anècdotes limitades. Per exemple, a mi, si m'entrevistés a mi, no en tinc cap. Dit això també, els programes en directe sovint passa que et falla un convidat, que es descuida de venir, que es posa malalt, que li fa mandra, que s'ha enfadat... I aquí hi ha la feina del productor o de la productora, un cop més. El que coneix el tarannà del convidat i sap si li ha de recordar el dia abans que hi vagi. La que, si el convidat ha fallat, tira d'agenda, truca algú que li deu un favor, li suplica que vingui a omplir el programa, i els guionistes que es posen a treballar contra rellotge, i el presentador o presentadora que té taules i se'n surt. Recordo aquella entrevista de l'Albert Tom a TV3, on una senyora del públic, perquè li havia fallat el convidat, doncs va entrevistar-la a la senyora del públic, i va ser increïble. Amb això vull dir que els del programa del Broncano segur que tenien recursos per improvisar un altre convidat, i no fer-ho, posar el documental d'animals, és també una molt bona decisió de guió. És com tapar una paraula, una mala paraula, una paraulota amb un pip. Tu fas que l'absència sigui presència. Però t'ha de sortir molt bé. Vull dir que si poses un documental d'animals, l'audiència no se't pot desplomar. Per exemple, parlem de bons productors. A Catalunya Ràdio hi ha un productor, l'Albert Castellví, que jo crec que ja li estan fent l'estàtua aquí davant a Francesc Macià, que produeix tres programes. El restaurant Caníbal de la Paula, el tas vertical de vins, el nostre, el meu, i el divan de la Còpolo. Vull dir que el dia que el Castellví faci les seves memòries, això serà brutal. Amb això vull aplaudir, doncs, la feina dels productors i guionistes dels programes que paguen focs cada dia, perquè, no ho dubteu, el millor incendi és el que sembla que mai hagi cremat.
Doncs la visió de l'Empar Moliner i la reivindicació que compartim des d'aquí pels productors dels programes de ràdio, de televisió, sense els quals els que parlem davant del micròfon no tindríem ningú amb qui parlar. Per tant, bàsica la figura del productor. A partir d'aquí, no sé com ho veieu tot plegat, deixa'm dir que si ens fixem a Catalunya, ahir la Revuelta va fer un 13,7%, l'Hormiguero va fer un 8,3%, el Foraster 24,1%. Per tant,
clar.
De TV3,
sí, sí,
és a dir,
sí,
a Catalunya, el Foraster a Sant Pol de Mar, amb la seva primer capítol d'aquesta temporada, 24,1 de quota, per tant, va arrasar en la competició directa. No sé si voleu dir alguna cosa sobre aquesta picabaralla entre els dos programes, que a mi fa la sensació que no s'ha acabat, sinó que en tindrem més capítols.
Això és una mica, més a petita escala, i el Marcos potser també ho ha viscut, sobretot a mi m'ha passat amb polítics, que et diuen que faran la primera entrevista amb tu, no?, i després resulta que fan una entrevista a la ràdio i et diuen, bueno, era la primera entrevista escrita, no? I dius, home, aquest no era el pacte, no? Això passa moltes vegades. O per exemple, el cas contrari, mitjans que estan censurats o vetats perquè X candidat o X polític no li agrada o li sembla que no li agrada aquella línia editorial i veta aquell mitjà. Vull dir que aquest joc, que jo penso que en realitat és una mica un joc i és una... No diria que un muntatge, no? Però al final és un joc d'aquesta competència i d'aquesta, per mi, tonteria al final d'aquestes lluites d'audiències que després, el que deies, no ara, no? Després estem parlant de programes que fan a l'Estat i que tenen aquesta audiència, però després resulta que un programa d'aquí els hi triplica l'audiència setmanalment, no? Jo crec que això és una mica el joc que ens trobem moltes vegades periodistes, productors i mitjans de comunicació i que, bueno, al final jo faria un cas relatiu de tot això.
Jo, sobre aquest cas, la diferència que hi trobo, en trobo dues de diferències, d'una banda, és habitual que tu et trobis que quan demanes una entrevista algú et digui no perquè la primera la tinc compromesa amb no sé qui o perquè he quedat amb no sé què. Ara, un cop tens ja el convidat al plató, l'estàs sí. Maquillant, i llavors hi ha trucades, sembla que m'amenaces, això és el que diu Broncano, per evitar l'entrevista, home, és molt a última hora, sí. I això és menys habitual. I el que no és gens habitual és que el que li han pres l'entrevista, diguem-ne, ho denunciï públicament, i que pensat surti
però,
Òscar, i ho faci públic.
Òscar, el Motos diu en aquesta justificació que ells van gravar l'entrevista i que van dir que la guardarien, això que en dieu vosaltres, a la nevera. És a dir, l'entrevista es va gravar. Això és el que diu Pablo Motos.
El que diu Broncano és que l'entrevista la va gravar, que la volia passar aquell dia, però que no la va poder passar perquè hi va haver totes les pressions de l'Hormiguero perquè no la passés aquell dia que la grava, que es veu que és el que fa habitualment, És a dir, la grava a la tarda i la passa aquell mateix dia al vespre. i en canvi aquesta vegada no va poder-la passar aquell vespre, per això es van quedar sense entrevista, perquè ells el que tenien previst era passar aquella que havien enregistrat. Sí que en un primer, inicialment, no es va dir que l'entrevista s'havia gravat i que es passaria aquesta setmana, que es veu que és quan la passen. Però bé, això, i el que insisteixo, que el que és diferent és que que no ho faci públic i ho expliqui.
Sí. Però jo tinc la sensació una mica que és com un xou espectacle, és a dir, parlem més del programa i de les baralles i de les lluites entre nosaltres que del contingut, que per mi el contingut no em genera cap interès, eh? Però que es parli més de tot el voltant que no, del que puguin oferir aquells programes, també diu molt, ja, no?
O sigui, això ens estem acostumant molt, a que es parla molt més del que a les xarxes socials es diu dels programes que dels programes. I quan ho vam comentar divendres passat, i la Neus Tomàs deia, he fet un treball de camp, que és a la redacció del diari.es, preguntar qui ho va veure en directe.
Ningú.
I pràcticament ningú. En canvi, després, tota la polèmica a través de la xarxa i tot plegat, llavors tothom va anar a veure el vídeo en què hi havia tota l'explicació. Però vaja, sí, sí.
A mi el que em sembla més interessant, per això, més enllà del que entenc el que dieu, i jo que, per exemple, visc lluny dels mitjans i no entenc molt bé com funcionen aquestes dinàmiques internes, és quin poder té Pablo Motos com per poder amenaçar algú, no? Quin és el vincle entre un corredor de motos amb quines coses tu pots amenaçar a ell com per dir-li, ja estàs maquillat, a punt de sortir?
En aquest cas, se sap que és Dorna, l'empresa que organitza el Mundial, que té un acord amb Antena 3 perquè les pròximes edicions del Mundial s'emetran a través d'Antena 3. I, per tant, aquí hi ha interessos de cadena, o sigui, no va ser pròpiament Pablo Motos, sinó Motos deu avisar a la cadena avisa Dorna i Dorna avisa el pilot. Sembla que aquest seria el
sentit. Però aquestes partides entre periodistes i entre mitjans de comunicació són normals. Són normals. A mi, jo aquí ho sento molt, estic amb Pablo Motos. No, escolta, a mi Pablo Motos no cau. A mi no, escolta, a mi Pablo Motos no cau.
Sí.
Pablo Motos és una mena de Bertino Osborne del segle XXI, és a dir, no sóc un fan de Pablo Motos, però aquestes coses sempre han passat entre mitjans de comunicació. Llavors, el que no té sentit és que si perds, te posis a plorar. És a dir, jo mateix passo el dia molt sovint fent-li putades a no només a competidors, sinó fins i tot a amics meus. Llavors, aquesta feina, ho ha dit l'Empar, sempre és així. Sempre és així i passa sempre. Llavors, quan això es magnifica, perquè hi ha un munt de gent, comentar-lo en xarxes, que a més no són periodistes i estan opinant sense tenir ni idea, doncs, bueno, però escolta'm, això és normal, doncs aquest cop ha guanyat Pablo Motos, altres cops no guanyarà Pablo Motos, escolta'm, i ja està.
Bé, en tot cas, deixem-ho aquí i insistim que, si voleu estalviar-vos aquestes picabaralles, mireu TV3 i aquest 24% del foraster que va arrasar en el prime time de la tele. Empar, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Passen 3 minuts d'un quart. Hi havia una compareixença que era molt esperada a la comissió del Congrés sobre els atemptats de la Rambla i de Cambrils l'agost de l'any 2017. És la compareixença de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, per parlar de la relació dels serveis d'intel·ligència espanyol amb el cervell dels atemptats, amb l'imam de Ripoll. Hi havia moltes preguntes per respondre. Les principals, si aquest imam de Ripoll era o no un confident del CNI, o si els serveis d'intel·ligència van mantenir els contactes amb ell fins als atemptats de l'agost del 2017. Anem a Madrid, saludem el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Diem que anava a preguntar-te què ha respost Sanz Roldán, però fa la sensació que de moltes coses no se n'ha pogut parlar, entre altres coses perquè els documents que estan classificats no s'han desclassificat. Per tant, continua una part de la informació que continua sense saber-se.
Sí, de que ha vingut també bona part de les queixes dels grups que han anat preguntant, però sí que ha respost el que tu deies ara al començament, Òscar, la primera pregunta de si era confident o no del CNI. Sanz Roldán, en referència a l'imam Esati, ha rebaixat el nivell de la seva relació.
Mantener dos o tres entrevistas con él, eso no es en absoluto la descripción de que este señor fue confidente del Centro Nacional de Inteligencia.
De fet, afegís que no van detectar que Sati s'hagués radicalitzat dins de la presó de Castelló, on va estar intern anys abans dels atemptats. Per això, ha respost amb contundència quan la diputada de Junts, Pilar Calvo, li ha preguntat com és que no van poder evitar els atemptats.
Tot un CNI que s'havia entrevistat en diverses ocasions amb l'imam Esati no sabia que s'estava preparant un atemptat.
El aludir que pudimos evitar la muerte de 16 ciudadanos y que no lo hicimos es una infamia.
Ara bé, sí que assumeix, i això és important, que no ho van fer bé del tot quan un grup de jihadistes va estar fora del seu radar i van aconseguir planificar i executar uns atemptats. En resposta, al diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, Sant Roldán, ha reconegut que alguna cosa va fallar.
Si la causa de esa negligencia es cómo tratamos al señor Esati, no hay respuesta en abierto, aunque la puede haber en otras circunstancias.
Però no la pot explicar perquè un cop més, informació reservada.
Doncs aquestes són les informacions que ha donat. Prova que amb ni una, no?, en tota la compareixença, Dani.
Bé, de fet, els documents del CNI que s'havien de desclassificar i que s'havien acordat, de fet, amb el govern espanyol, entre Junts i el govern espanyol, fa dos mesos, recordareu que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hi va estar d'acord, doncs no n'ha arribat a temps perquè, segons expliquen fonts del govern espanyol, encara no ha arribat esta petició de desclassificació a la taula del Consell de Ministres, però què es farà? És, de fet, qui ho ha d'autoritzar? Està pendent de fer-ho, diuen que no hi ha cap intenció per part del Ministeri de Defensa que això es bloqueja, simplement són procediments, tràmits que tenen el seu temps.
I després, mentre estava fent el seu ús de torn de paraula, no tenia el micròfon obert, però sí que havia al costat un telèfon, un micròfon obert, s'ha sentit una frase que aixeca d'una mica de polseguera, no?
Sí, mira, ha estat aquesta.
El del CNI no lo sabía todo, pero sabía que no tuviera que saber.
Jo, pel que entenc, diu, del CNI no ho sabien tots, ho sabia qui ho tenia que saber. Una frase que s'ha colat als micròfons, que no s'havia d'haver escoltat, i que ha alimentat moltes sospites, entre altres, les de l'expresident Carles Puigdemont, que en el seu compte d'X ha dit que creu que aquesta frase tan tenebrosa, ha dit, es pot concloure que la connexió entre l'Estat i els autors dels atemptats és una evidència. De fet, segueixen alimentant-se les sospites 7 anys després, més encara quan avui a la comissió no s'han presentat, com deies, Òscar, els papers classificats del CNI. Mm.
Per què no s'han desclassificat aquests papers? Perquè en teoria s'haurien d'haver fet, no?
Sí, sí, per això que et deia, que el govern espanyol ho té pendent, ho van acordar fa dos mesos amb Junts, però ens diuen que, bé, té el seu temps, els seus procediments, i que no han arribat a temps a la comissió d'avui, però la comissió segueix oberta.
Molt bé, doncs aquesta és l'explicació de tot el que ha passat avui en aquesta comissió. Ara hi tornarem a Madrid amb el Dani, perquè hi ha un altre focus que també, des d'aquí, costa una mica d'entendre, i per tant el Dani ens posarà una mica de mapa, que està passant amb Lobato, aquest dirigent del PSOE a Madrid. Ara en parlarem, però d'aquesta comissió, d'aquestes declaracions i de tot plegat, què us ha semblat?
Bueno, una mica és que, a veure, la tesi que ha mantingut determinats sectors de l'independentisme de que d'avivar unes sospites no provades de que l'Estat podia estar darrere o havia pogut impulsar o tolerar els atemptats de les Rambles del 2017, doncs sempre ha tingut el problema de que no hi ha cap prova mínimament real, i llavors estem parlant de la dimensió Iker Jiménez. És a dir, els Mossos d'Esquadra, que són les persones que van reaccionar sobre aquest atemptat, que l'han investigat, mai han avalat aquesta teoria ni tan sols parcialment. És a dir, aquí només hi ha determinats polítics amb interessos molt concrets que han volgut llançar la pedra, però amagar la mà sempre, per evitar problemes legals, que han volgut muntar aquesta història, però aquesta història s'aguanta molt poquet.
Sí. Però jo crec que aquí estic d'acord amb tu, que el que passa és que estem parlant d'uns fets que han passat fa 7 anys. La falta de transparència històrica en aquestes investigacions fa que aquesta sospita, com a mínim, i pugui ser interessada, no interessada, però si des d'un primer moment hi hagués una transparència i hi hagués hagut una gestió diferent de tot això, potser no estaríem encara 7 anys després preguntant si era confident o no ho era i quines proves hi havia i qui no hi havia. Jo crec que això passa no només amb aquesta investigació, amb totes les investigacions de l'Estat espanyol. Aquesta lentitud, aquesta falta de transparència, dona peu a, com tu dius, potser interessada o no interessadament, que hi hagi
sospites
i que hi hagi ombres.
Jo crec que no hem de confondre errades de seguretat que es produeixen sempre en aquesta mena de casos.
Que s'expliquin.
Recordem l'informe de la gent de l'FBI que va fer un informe dient que hi havia uns àrabs a Florida, entre ells Mohamed Atta, que estaven aprenent a despegar avions, però que no aprenien a aterrar. I van enviar l'informe, i l'informe de l'FBI es va quedar aquí. I després aquesta gent de l'FBI va ser declarada dona de l'any per la revista Time. Però és a dir, però sempre passen aquestes coses quan hi ha un atemptat. Sempre hi ha errades de seguretat.
Però la Gemma no t'està dient això.
Jo no t'estic dient. Exacte.
Bueno, però no podem confondre que hi ha hagut errades de seguretat greus en aquest atemptat amb
que Sant Roldán ha reconegut, hi ha hagut un moment que ha dit sí, una hi va haver errors, però com que estan sota secret, no els puc de
però és que els dos teniu raó, Marcos, aquest és el tema, o sigui, hi ha un punt que és evident que no hi ha proves, i menys a partir d'aquestes declaracions en aquest micro tancat que Puigdemont s'hi agafi per dir és una evidència que hi ha coses darrere, o sigui, és, jo trobo que és està fortament fora de lloc, i l'altre és que és evident també que el secretisme durant 7 anys pot alimentar a no poder posar punt i final aquest tema. Llavors, és veritat que si avui hi havia la comissió, hi havia una responsabilitat de que aquests papers poguessin estar desclassificats per poder tenir consulta, bàsicament per posar punt i final a una cosa que jo crec que, com bé sabem tots, no hi ha cap dada que demostri que hi va haver aquest vincle entre el CNI i els terroristes, però que hi ha una responsabilitat per desclassificar i poder tancar aquest tema.
Veurem què és el que passa, perquè això, Dani, hi haurà més sessions, eh? És a dir, això tot just és una comissió, que aquesta era una de les compareixences que havia aixecat més expectació, però no s'ha acabat ni de bon tros les feines d'aquesta comissió.
Sí, de fet, tot just comença, hi havia l'altra comissió en marxa, la de l'Operació Catalunya, que també es va acordar amb els partits independentistes, i està la del 17A, que tenia avui marcat en vermell la compareixença de l'exdirector del CNI, però sí, hi ha més sessions.
Molt bé, doncs estarem pendents de què és el que donen de si. Però deia que no deixarem Madrid i no deixarem el Dani Sainz de Aja, perquè avui diguem que fa doblet, perquè hi ha un altre tema que és d'allò més enrevessat. És evident que el PSOE fa dies que no passa pel seu millor moment. A la pressió constant que li fa el Partit Popular per al cas Koldo, que ja ha esquitxat ministres i fins i tot ha situat Pedro Sánchez en el punt de mira, ara s'hi afegeix la seva crisi interna amb els socialistes madrilenys. Sembla que tot partiria d'un desacord entre la Moncloa i el líder del PSOE a l'Assemblea de Madrid, Juan Lobato, per la manera de gestionar una informació que implicava la parella d'Isabel Díaz Ayuso en un cas de blanqueig de diners. Dani, què és el que ha passat? Qui és i quina força té Juan Lobato, que aquí a Catalunya és molt desconegut? Sí. No sé si a Madrid ho és molt més desconegut o no.
Qui és Juan Lobato? No és tan conegut potser com altres líders del PSOE a nivell estatal, perquè és veritat que Juan Lobato és secretari general del PSOE a Madrid només des del 2021, va guanyar les primàries i es va presentar després a les eleccions del 23 empatant amb escons amb Més Madrid, però quedant per darrere en vots. Des de llavors ha tingut un estil d'oposició a Ayuso que ha destacat per no deixar-se arrossegar pel to agressiu de la presidenta madrilenya. Sembla que aquesta falta de contundència en els seus discursos no ha acabat de convèncer a Ferraz, que ja fa mesos que li està buscant un substitut, però tot plegat s'ha acabat precipitant este dilluns, i aquí ve el que ha passat, anem a intentar explicar-ho. L'ABC publica que Juan Lobato va registrar davant de notari el correu electrònic on la parella d'Ayuso reconeixia els seus delictes fiscals. Diu que este correu li va passar la Moncloa perquè el fes servir políticament contra Díaz Ayuso en un debat de l'Assemblea de Madrid, però li van assegurar que l'origen del correu era legal, que no provenia d'una filtració suposadament il·legal per part de la Fiscalia General de l'Estat, sinó que l'havien tret dels mitjans de comunicació que ja l'havien publicat. És per això que quan es va obrir una investigació judicial contra el fiscal general de l'Estat per la suposada revelació de secrets d'aquest correu, el relat de Lobato, segons el que ell diu, va anar al notari per evitar que el cas acabés esquitxant al PSOE i demostrar que l'origen de la informació que ells tenien era lícita, però ho va fer d'esquenes al partit sense comunicar-ho, i ara molts sospiten que tot plegat va ser una maniobra per tenir un as a la màniga en cas que el PSOE l'intentés apartar del càrrec, o per poder salvar-se ell mateix si el cas acabava implicant a la Moncloa.
I avui s'esperava la seva compareixença, molts deien, no, plegarà, no, només no ha plegat, sinó que sembla que està disposat a plantar batalla.
Sí, la pressió era molt alta, tant des de Ferrà, des de la direcció federal del PSOE, com des del seu mateix partit a Madrid. Ha dit ben clar Lobato que ell no ha fet res malament, i per tant s'entén d'aquí que no ha volgut anunciar la seva dimissió avui, perquè està convençut que ell no ha fet res mal. De fet, ha insinuat que el que li van dir, si el que li van dir a la Moncloa no és veritat, perquè la informació, perquè s'han molestat tant quan ell ha explicat esta informació. És a dir, anem a sentir millor el tall, perquè ara m'estic fent un lío, Òscar, perquè és ben complicat això. Anem a sentir el tall.
Yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto, de luego, no lo contemplo.
Clar, aquí insinua que si no li van dir tota la veritat, perquè ara es molesten. De fet, diu això, que és víctima d'un linxament, i no ha deixat clar el seu futur, de si s'acabarà presentant al Congrés del PSOE madrileny, que serà després del Congrés Federal del PSOE, que celebra a Sevilla este divendres. Ja no tenia el suport de Ferraz, però l'ha anat perdent també dels seus companys de partit de Madrid, que veuen esta jugada com inexplicable, com una falta de lleialtat cap a Pedro Sánchez. I de fet, ja hi ha hagut una primera veu del PSOE madrileny, que és la portaveu del partit a l'Ajuntament de Madrid, l'exministra Reyes Maroto, que ja li ha demanat que se someti una moció de confiança, encara que des del govern espanyol i també des del PSOE a nivell estatal eviten demanar la seva dimissió i es centren en posar el focus en que tot plegat naix dels intents de l'entorn d'Ayuso de desviar l'atenció i d'exculpar a la seva parella.
Doncs això és el que ha passat avui a Madrid amb aquest líder del PSOE a l'Assemblea de Madrid, diríem que és el Parlament de Madrid. Dani, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
No sé com ho veieu, perquè si fins ara el PSOE i Pedro Sánchez tenia sobretot enemics externs, podríem dir, clar, cada vegada també hi ha més veus internes, sembla que aquest Juan Lobato seria una, que ara sembla que queda bastant desacreditat, o com a mínim aquesta és la sensació que hi ha, però, vaja, és que ja fa uns quants dies que la sensació que tenim és que tot plegat, cada dia és un embolic nou.
Jo realment estic una mica al·lucinada perquè penso les dificultats que podem tenir els periodistes per seguir tot l'entramat d'acusacions de...
Imagina't la gent a casa seva.
La gent,
no?
Ara avui mateix la gent què estarà entenent? Estarà entenent que hi ha un del PSOE que està enfrontat amb el president de l'Estat espanyol, que hi ha unes guerres internes, que no se sap ben bé si aquest senyor ara tindrà el suport del PP o no, si plegarà, si no plegarà, si realment l'Ayuso està pel mig o no. És a dir, jo tinc la sensació que al final la gent el que veu és estan fent alguna cosa? Estan governant o què estan fent? No? Per què s'estan tapant entre uns i els altres i per què hi ha aquestes disputes internes? O sigui, jo crec que la gent ha d'estar una mica atònita de tot el que està passant. Efectivament, esbrinar què passa realment, qui té la raó, qui no, qui està intentant tapar què, és realment un exercici que és molt complex i que torna a demostrar que efectivament les maquinàries dels partits són absolutament complexes, jo diria que perverses, i que al final aquí només hi ha interessos personals i de supervivència de sectors, que ni tan sols sabem normalment quins són aquests sectors. No? És d'una complexitat extremíssima entendre què passa al PSOE, què passa dins del PP de Madrid, què passa dins del PP espanyol. A mi em sembla un exercici dificilíssim.
I perquè, a més, per encara arrodonir més la falta d'entesa pel gran públic, de vegades ja els partits aconsegueixen desviar molt el focus. És a dir, tot plegat surt d'un delicte fiscal del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Un delicte fiscal confessat. Reconegut.
I estem en una
però el debat és sobre si el fiscal general de l'Estat va passar la informació abans o no, sobre si això ho sabien els periodistes a través del fiscal o a través d'una investigació periodística, si el fiscal va fer... una... Però el fet en si, que és un delicte fiscal, reconegut, aquest ja pràcticament ningú no en parla. Tothom parla de tot el que ha vingut al darrere.
Totalment. I jo crec que la relliscada d'aquest Juan Lobato és major en un moment en què, justament en aquest cas, tens un descrèdit brutal que t'arriba del teu partit rival, que tu intentis salvar-te tu mateix, dient no, que tu això no ho sabies, que t'ho havia passat Moncloa... O sigui, jo trobo que en aquests moments, si fer públiques aquestes guerres internes cap al públic general, en el que jo m'incloc, no tenen cap interès, perquè no és una diferència política, és una mica salvese quien pueda, em volen fer fora, vull salvar-me. No volem saber els vostres draps bruts. O sigui, els draps bruts es netegen a casa, però afegeixen aquesta remor d'anar molt perdut. I jo, la primera, que jo no soc periodista, jo seguint l'actualitat amb el que està passant, amb el cas del fiscal general, la corrupció del marit d'Ayuso, i ara a sobre afegir Lobato, duríssim. I com deies, Òscar, bueno, tot això ens aparta d'un delicte fiscal, i no només d'un delicte fiscal, sinó també d'una investigació a un fiscal general per unes filtracions judicials, quan en el dia a dia... bueno, estem acostumadíssims a filtracions judicials. Bueno, vull dir, com un atac major cap a l'estat de dret en el sentit d'investigar un fiscal general per un delicte que no està a l'alçada de la investigació que se li està fent, opino jo.
No, absolutament d'acord. Per explicar una mica al públic, potser una de les regles de Marcos, que és el mal sempre subcontracta. Llavors, en aquest sentit...
Marcos Lamelas, una de les normes de Marcos Lamelas.
Una, sí. Una, és una de les regles, diguem-ne, una de les regles meves, diguem-ne, doncs, Moncloa subcontracta això a Juan Lobato, però això només funciona si el subcontractat després no parla. Aquí no només no va parlar, sinó que va anar-se al notari a protegir-se a ell. Va anar-se al notari a protegir-se a ell. I com molt bé diu l'Alicia, aquí el que surt mal parat és el fiscal, perquè el fiscal amb les dates anava molt bé, el Álvaro García Ortiz, que està imputat, anava molt bé amb les dates i el calendari el cobria molt bé, però ara com explica que aquest correu estigués en mans de la gent de presidència? Perquè si aquest correu estava en mans de presidència, alguna cosa el fiscal no havia fet especialment bé. Perquè, clar, llavors, quan el mal es subcontracta, però la cosa acaba malament, ara tota la cadena, i el factor més feble és el fiscal imputat, no ens entenguem, no és ni Juan Lobato, ni si anirà a Sevilla, ara estem si anirà a Sevilla, no anirà a Sevilla, desafiarà el líder, no.
A Sevilla perquè hi ha el Congrés...
perquè hi ha el Congrés del Partit Socialista. Jo crec que, Juan Lobato és secretari general de PSOE a Madrid, és un càrrec efímer,
Ja hi ha un ball de noms.
Fa 20 anys que el Partit Socialista Espanyol va renunciar a tenir un líder encara i ulls a Madrid, un líder a llarg termini a Madrid, i van deixar Madrid en mans de la dreta i van pensar que podrien governar la resta d'Espanya. I això potser ara serà, diguem-ne, un preu molt alt que es pagarà per aquesta situació.
Jo, anant més enllà, i per obrir una mica el focus, perquè la gent pot pensar, és que aquest tema no ens interessa, aquest tema només tracta de Madrid, i aquest líder no sap ningú qui és. Si creieu, és que ja fa dies que ho preguntem, però si Pedro Sánchez i el seu govern pot sostenir aquesta situació, perquè, clar, és que cada vegada té més incendis al seu voltant. Els que utilitzen xarxes socials i aquella mem d'aquella mena de gos que s'estava bevent un cafè mentre hi ha un munt d'incendis al seu voltant. I fa aquella sensació. Clar, el cas Koldo, el fiscal general de l'Estat, ara un del seu propi partit que li planta cara. Déu-n'hi-do.
Jo crec que la gran sort que té el PSOE i Pedro Sánchez és que Vox és un partit fort. I Vox, ara, el que ha fet la presència de Vox és que el PP ja no pugui ser alternativa de govern, perquè ni el PNB ni Junts, i no per qüestions independentistes, perquè podria semblar que Junts no podria pactar mai més amb el PP per una qüestió relacionada amb el procés, no perquè ha pactat amb el PSOE, que també va avalar el 155, sinó justament perquè avalar o tenir qualsevol tracte amb el PP implica tenir un tracte amb Vox, i això està socialment penalitzat, perquè és l'extrema dreta. La sort del PSOE i de Pedro Sánchez és aquesta. Si l'aritmètica hagués estat una mica diferent i haguéssim tingut una aritmètica en què hagués estat possible un pacte sense Vox, jo crec que aquí tot trontollaria més. Però hem vist que Pedro Sánchez, recordem que fa pocs mesos Pedro Sánchez es plantejava deixar el govern. Es va fer 5 dies de reflexió. Ara estem amb un altre incendi, però és l'enèsim incendi. Cada setmana en tenim un. Cada setmana trobarem que serà pues, una qüestió o una altra, però va sobrevivint, i jo crec que la clau és justament perquè és que no hi ha res millor, d'alguna manera. És a dir, no hi ha una alternativa aritmètica que pugui fer pensar, i el mateix PP ho reconeix, que una moció de censura no té sortida, no? Llavors, bueno diria passant l'empeny, no?
Pedro Sánchez és molt hàbil.
No, evidentment, per això està viu. Té més millor, de 15 vides.
El clar. Millor Pedro Sánchez és el Pedro Sánchez acorralat. Sempre quan està més acorralat, quan tu el veus que no té sortida... Ell,
qui se'n recorda dels 5 dies de reflexió? Ningú.
No, jo sí. Ja.
Bueno, perquè ens vas viure i perquè vam llegir les cartes i això, però la gent, és a dir, en el dia a dia ja ningú se'n recorda que va dir durant 5 dies, bueno, potser me'n vaig, potser em quedo, m'ho estic pensant, ja veurem, no?
Sí, però jo crec que hi ha com una tendència de fons més profunda de si Pedro Sánchez sobreviu o no, que jo crec que va sobrevivint, i com dieu, és sorprenent l'habilitat de sobreviure, que jo crec que s'ha accentuat també amb el tema de la Dana, i jo almenys ho veig molt al meu entorn, no? Que és una corrent de fons antipolítica superbèstia.
Sí. I perillosa.
I perillosa. I això va més enllà de si Pedro Sánchez aguanta 1, 2 o 3 anys, no? Que és aquesta idea de la cultura de partits és una cultura corrupta, malmesa, que ens fa mal a tots perquè només es preocupen com per les seves coses internes, a l'hora de la veritat no hi són. Llavors, més enllà de si Pedro Sánchez tira endavant o no, jo crec que està venint un descrèdit de, bueno, una mica generalitzat, perquè també ve del món judicial, el món polític... Que,
de la premsa.
De la premsa, que més enllà del que pugui passar en el curt termini, jo crec que en aquesta política de la confrontació... Jo crec que estem arribant a límits que, bueno, no sé, de molt desencant i de molt sentir que s'ha de canviar tot de dalt a baix, i no cap a un lloc millor, sinó de més reaccionari.
Deixa'm dir que quan deia perillosa és perquè quan hi ha hagut aquest descrèdit de la política i quan hi ha hagut aquesta desencís amb qualsevol polític, a vegades, i només cal mirar la història, la gent ha acabat abraçant-se a algunes opcions que van d'antipolítica i acaben sent moltes vegades més contraproduents, per això deien això de perillós.
Crec per això que la crisi del 2008 i amb el descrèdit que hi va haver de la política, en tot cas va néixer un populisme d'esquerres que, honestament, a mi em semblava que no era tan... o sigui, que podia aportar coses bones a nivell de renovació democràtica de l'Estat. Crec que ara hi ha una capitalització d'aquesta antipolítica per part de tots de sectors d'extrema dreta, bueno, que hi ha un perill autocràtic i de descrèdit general de la democràcia absolut.
Bueno, ja també, però també perquè la generació... Estic d'acord, Alicia, però també perquè la generació del 15M, que anava a canviar-ho tot, ha fracassat.
Sí, però també que el 15M li surten contractures del pes que li poseu a l'esquena. Vull dir que ara qui està posant aquesta situació és el bipartidisme. Vull dir que no estem parlant de que estigui governant.
No. El trencament entre Podemos i Sumar no li pots fotre a la culpa a la dreta. El cas Íñigo Rejón no li pots fotre... És que no. Això no ha acabat bé. Tampoc ha acabat bé per Ciutadans, pels partits que van dir que acabaria amb el bipartidisme i tot aquest discurs contra el règim del 78.
Totalment,
Marcos. Tot això ha fracassat.
Però el que estic dient és que els casos grans que tenim ara de possible corrupció, com Coldo, la investigació del fiscal general, la Dana, en aquest sentit, que van més enllà de si la generació del 15M o el producte polític del 15M ha fracassat o no. Va de que tornem a una situació de descrèdit i que en aquest cas qui ho està capitalitzant no és gent que vulgui una renovació democràtica, més redistribució i més horitzontalitat, sinó que volen un estat més autocràtic, més dur, amb menys llibertats democràtiques.
Falten 4 minuts per arribar a 3 quarts. Fem una pausa per la publicitat i de seguida intentem anar cap a Nova York, a veure si ens en sortim.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat. Fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
El dijous 28 de novembre, al matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Amb el suport del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
M'omples la cantimplora?
I tant. Té, ja està plena. Vinga, cap a l'escola, falta gent.
Quan vindrà el bus?
Mira, ja és aquí. M'encanten aquests busos elèctrics.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som. La visió.
En Rock Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clams revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües, només a les llibreries.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre La Biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de La Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Arriba al Liceu Madama Butterfly de Puccini, l'òpera que has de veure un cop a la vida o reviure eternament. Del 8 al 28 de desembre. Entrades a liceu.cat.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Estàs preparat per al futur? Vols descobrir com la tecnologia està transformant el món? Al Revolució 4.0 explorem les últimes novetats en innovació, intel·ligència artificial, emprenedoria i molt més.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges a les 10 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio.
Som revolucionaris digitals.
Catalunya migdia.
Passa un minut de 3:15 de la tarda.
And the International Emmy for Short Form Series goes to...
Point of No Return.
Doncs ja ho heu sentit, de fet ho estem explicant durant tot el dia, amb tota la il·lusió del món. La sèrie documental de 3CAT, Punt de No Retorn, ha guanyat un dels prestigiosos premis Emmy internacionals que s'han entregat aquesta passada matinada en una gala a Nova York. L'autor d'aquesta sèrie documental és el periodista sabadellenc Raúl Gallego, que ha viatjat des d'Ucraïna a Palestina, passant per França o per l'Argentina, per reflexionar sobre el procés de transformació irreversible de la humanitat i del planeta. I el tenim en línia per poder-lo felicitar. Raúl Gallego, bona tarda, bon dia per tu.
Què tal? Bona tarda per vosaltres.
M'agradaria sentir una mica més aquesta veu, perquè no sé, a quina hora te n'has anat a dormir? Has pogut dormir molt o no?
Bastant tard. Molt no dormit. Igual se'm nota una mica la veu així... Però bé, despert. Ja despert.
Escolta, moltes felicitats, i no sé si després d'haver dormit, ni que sigui poques
gràcies.
Hores, ets conscient del que significa tot plegat i has pogut pair una mica el moment.
Sí, bé, a veure, ha sigut més una sensació de gaudir la celebració, no? També el ser la segona vegada que estava nominat i fa només 2 anys... també era com, ara sí, no? Era com, ara sí que he guanyat, no? Però molt, molt content estem estic super agraït, no? A 3CAT d'haver-me brindat l'oportunitat d'haver fet aquesta sèrie. I també una mica m'ho prenc com que és el fruit de tots aquests anys, no? De la meva carrera, no? Que no és un procés, no? Que al final ha culminat amb la sèrie Punt de No Retorn, que sempre, ara quan la gent em pregunta, penso, dic, ostres, crec que és la de totes les feines o altres sèries o documentals o reportatges que he fet, és la millor feina que he fet, no?
Punt de No Retorn, per aquells que no hagin vist la sèrie, és una sèrie documental que retrata a cada capítol un conflicte arreu del món. Són capítols curtets, estan pensats molt pel món digital, 16, 17 minuts, 15 minuts, una cosa així. Què has volgut ensenyar? Com definiries Punt de No Retorn i què té d'especial aquesta sèrie documental?
Bé, com tu mateix has dit, és la sensació que crec que tots teníem, sobretot a partir del Covid, de que el món estaven passant coses i estan transformant de la forma com hem viscut fins ara, no? O que no sabem... Jo abans era bastant bo fent prediccions, no? L'any que ve cobriré aquesta història, no? Faré aquest reportatge, o això passarà. I ara és que no m'atreveixo ni a fer una predicció de què pot passar d'aquí un mes o d'aquí dos mesos, no? I volia fer aquest retrat, no?, de com les coses estan canviant de forma bastant trepidant, no? I no sempre per bé. I bueno, és aquest retrat, no?, per això, des de la intel·ligència artificial, el conflicte, les pujades dels populismes, com ha passat a Argentina i està passant a altres llocs.
Hi ha moltes històries personals, a més, un punt de vista també molt personal, que fa que l'espectador es pugui, fins i tot, a vegades se sent apel·lat, no?, i una mica et posa en contradicció, a vegades, amb algunes de les coses que tu penses abans de veure el capítol.
Sí, jo crec que és un dels forts que molta gent m'ha dit, que és la capacitat de crear empatia i connexió amb les persones que apareixen en cada episodi, malgrat puguis estar en contra o puguis pensar de forma totalment diferent. I ja crec que és, tal i com funciona el món, crec que és una tasca bastant important, no?, que a vegades, sobretot, entendre què hi ha darrere de, per exemple, si és un soldat, doncs què hi ha darrere aquest uniforme, no?, o el casc o l'arma que porta, però sobretot en aquesta, i que la gent ells mateixos expliquin per què fan el que fan o el que està passant o la situació en la que estan, es troben, no? I crec que això és una eina bastant, bastant potent, no?, de connexió i d'entendre d'una altra manera el que està passant.
Quina imatge del món t'ha quedat després d'aquesta feina? Ja la tenies, perquè ja fa molts anys que estàs retractant molts conflictes, però després d'aquesta sèrie, no sé si ets més pessimista que abans de fer la sèrie.
Mira, abans de fer el punt de no retorn, feia una sèrie per Al Jazeera que es deia Flying the Wall, que és molt similar, no? El punt de no retorn és com una evolució, com un upgrade de la sèrie aquesta. I la sèrie que feia per Al Jazeera sempre tenia un punt, al final, una mica més com d'esperança, no?, de positiu, i la gent m'està dient que, per desgràcia, quan veuen els capítols de punt de no retorn, que es queden bastant tocats, no?, que els afecta, però és que realment, tal i com estan les coses, no?, sense perdre l'esperança i sense també quedar-te moltes vegades amb molts missatges positius, no?, però és que estem en una situació bastant, bastant complicada, no?, en molts aspectes, amb medi ambient, canvi climàtic, no?, la pujada de populismes i de gent d'extrema esquerra, ai, d'extrema dreta. Estem en un moment complicat.
Doncs escolta, la felicitació des d'aquí, deixem també dir que estem orgullosos, des dels mitjans públics, des d'una entitat com el 3CAT, des de Catalunya, que es pugui fer un producte d'una qualitat indiscutible i que pugui optar a grans premis com és aquest Emmy Internacional. I suposo que t'han quedat moltes històries fora, no? Perquè clar, aquí acabes fent documentals de 15 minuts i, clar, i algunes temàtiques que podries haver tractat durant hores.
Sí, vam començar fent, els primers episodis són d'uns 16, després hem anat pujant i ja la segona temporada ja els estem fent. Els últims episodis de la primera temporada eren de 20 minuts i ara ja els estem fent de mitja hora. Però sí, costa. Un dels forts és poder sintetitzar una situació amb aquest temps, però que costa moltíssim, sobretot en temes, un dels últims episodis d'Israel i Palestina. Però també està molt bé perquè és un format que la gent ho mira, no, el consumeix bastant fàcil i ràpid. I això crec que és un dels secrets també de que la sèrie ha funcionat bastant bé. Bueno, molt bé, molt bé. Funciona molt bé.
Exacte, si no, ara no vagis de modest. Escolta, m'ha anat molt bé. Moltes més que vinguin. Quan torneu cap a casa?
Avui mateix, perquè, mira, haig de seguir editant el següent episodi, que sortirà...
Digue-li al Madí que et doni un parell de dies de festa, home.
Bueno, ja tenim un ritme així bastant... Si veu, com que van sortint els episodis, van sortint quan han de sortir, així que no em puc queixar.
Molt bé, doncs escolta'm, Raül Gallego, guanyador d'aquest Emmy Internacional amb aquesta sèrie documental Punt de no retorn, que el podeu veure al 3CAT, es pot recuperar, per tant la teniu a la plataforma, i si voleu... Segur que si tasteu un capítol, els veureu tots, perquè realment són... enganxen molt. Raül, moltes felicitats una vegada més. Gràcies per atendre'ns.
Vinga, moltes gràcies. Que vagi bé, adéu.
El Raül Gallego, que hem volgut celebrar aquest èxit, és la segona vegada que TV3, ara el 3CAT, guanya aquest premi. La primera va ser amb el Polseres Vermelles, en una altra categoria. Deixeu-me acabar, perquè he buscat una història, perquè a vegades ens acusen de buscar sempre històries truculentes, complicades, difícils. Em queda una mica més d'un minut per acabar. les càmeres de TMB, de Transports Metropolitans de Barcelona, han permès localitzar un home que va perdre 5.000 euros a l'autobús i fer-lo retrobar-se amb el passatger que es va trobar aquests 5.000 euros. Els fets es remunten al mes de juny, quan el faisant va trobar a l'autobús un sobre que havia caigut de la butxaca d'un altre passatger. Com que dins hi havia diners, el va donar al conductor, que els va dipositar a la central de TMB perquè els custodiessin allà. TMB va activar l'equip de seguretat del metro perquè els busquessin, però com que els dos homes han passat l'estiu als seus països d'origen, l'un del Pakistan, l'altre de Ghana, ha costat uns mesos localitzar-los. Ricardo Ortega, responsable de l'equip que ha fet la recerca, subratlla l'honestedat de l'home que va trobar-se els diners.
És que, a més, està aturat en aquest moment aquesta persona. I és una prova d'integritat, vaja, d'un valor impressionant, no? Per una persona que és, bueno, que és conscient de que té a les seves mans un sobre en un contingut de molts diners, i cap tentació de res, immediatament.
No us preguntaré què faríeu si us trobeu un sobre amb 5.000 euros, però sapigueu que tornar els diners perduts té premi, perquè el Codi Civil obliga el propietari dels diners, en aquest cas l'Adams, a donar com a mínim un 10% de la quantitat recuperada a qui els ha trobat. Per tant, una mica de premi.
Però és una història fantàstica de molta gent i de tota la cadena, perquè el conductor també respecta, és a dir, tota la cadena funciona molt bé. Hem d'apostar per les institucions, veus? En aquest cas per TMB.
Jo vaig llegir... Bueno, per TMB i per la gent, és a dir, per la gent. Jo vaig llegir la història i realment vaig tenir com un nus a la gola perquè em va passar això, no? Hòstia, realment, tens aquest dubte moral de... Ostres,
jo què faria?
Però crec que és un exemple...
Tornem-los.
Bestial, o sigui, és un exemple bestial. Per part del que tu dius, de TMB, però sobretot de la persona que es va trobar els diners.
Sí.
Realment...
Doncs una bona història per acabar. Alicia Puig, Marcos Lamela, Gemma Aguilera, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Una mica de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio. Fins demà a les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona, i segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triguis, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc?
Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Tosca de Puccini, una òpera de passions incontrolables, gelosia, venjança, amor i traïció.
Del 29 de novembre al 3 de desembre a la Faràndula de Sabadell i el 7 de desembre al Palau de la Música Catalana.
Deixa't endur per les passions d'aquesta obra extraordinària.
Entrades a operacatalunya.cat.
IVA? IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'IVA ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'IVA. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacontes del Bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Sí. Jo pogués complir un desig ara.
Coses que necessito
a ple pulmó.
per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Catalunya Ràdio. Nights in
white satin. És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè a la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Home, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Catalunya migdia.